Què tal? Bona nit, són les 11, és l'hora de passar-s'ho bé, és l'hora del Tu diràs. Tantes coses me dies que era tan poc. Temps per dir-les, tantes coses me dins de creix que explicar. Dols per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
A RAC 1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC1 diu que són les 11 en punt.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
De connexions, diumenge de desplegaments. Tenim al Camp Nou el Roger Saperes. Com estàs, Sape? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Pendent de si surt algun protagonista encara, no?
Sí, crec que podem escoltar encara algun protagonista i, a més, destacat, perquè podrem escoltar aquí a la zona mixta, a la zona de ràdios, a Marc Bartra.
Perfecte, l'home del dia.
El defensa que ha obert el marcador quan la cosa semblava un pèl complicada, que no acabava d'arribar. Doncs el podrem escoltar en breu.
Ha estat votat, gràcies a Pe, el millor jugador del Barça pels del Barça jugar RAC1. M'ha sorprès que Messi no rebés ni un sol vot, però unanimitat avui per Marc Bartra, que ha fet un gol important en aquest partit. I tenim a França el Damià López, amb els campions d'Europa, la selecció espanyola, i sobretot amb aquest torneig històric que ha fet Pau Gasol. Dami, bona nit.
Bona nit. La selecció espanyola de bàsquet es dirigeix en aquests moments cap a un restaurant de l'illa per celebrar la medalla d'or aconseguida a l'Eurobàsquet després de superar la final de la selecció de Lituània de manera brillant i contundent. Pau Gasol ha estat escollit l'MVP del torneig.
I després en parlarem i ho ampliem escoltant també protagonistes. I aquí a l'estudi de RAC1 ha tornat de les seves quilomètriques vacances Edu de Batlle. Com estàs, Edu? Bona nit.
Bona nit.
T'he vist i no, dic, aquest tio em sona i ara no sé jo alguna cosa happy hour, però en fi. Edu,
ui, encara queda pel Javier.
Ah, sí, no, t'ho prens amb calma. Què ha passat avui al món? Ho acaba de repassar el doctor Molló, però per la gent que s'incorpori més enllà del partit del Barça, què hem d'explicar?
Comencem per l'illa i pel bàsquet. Aquest triomf de la selecció espanyola a l'Eurobàsquet contra Lituània, 80-63 en la final. Pau Gasol ha tornat a ser el màxim anotador, avui 25 punts, designat jugador més valuós del torneig. El d'avui és el tercer Eurobàsquet d'Espanya, el bronze finalment per l'anfitriona França. En futbol, resultats del dia a primera a banda del Barça Llevant, Les Palmes 0, Rayo 1, Villarreal 3, Atlètic de Bilbao 1, Deportivo de la Coruña 2, Sporting 3 i Sevilla 1, Celta 2. A segon, el Nàstic de Tarragona ha guanyat 1-0 al Mallorca, tanca la jornada 5 empatat amb la segona plaça, és tercer el Nàstic. En embol, derrota del Barça l'As en l'estrena de la Lliga de Campions, 22-21 a la pista del Rhein-Neckar-Löwen d'Alemanya. En Fórmula 1, victòria de Sebastian Vettel i el seu Ferrari a Singapur per davant de Ricciardo i de Raikkonen. Fernando Alonso ha abandonat per problemes a la caixa de canvis i Carlos Sainz ha acabat 9è. Al Mundial de Rugby avui s'han jugat 3 partits, el més destacat sens dubte el de l'actual campiona del món, Nova Zelanda, que ha derrotat 26-16 l'Argentina. I en tenis ha quedat definida la final de la Copa Davis, que enfrontarà Bèlgica i la Gran Bretanya. En semifinals els belgues han eliminat l'Argentina i els britànics s'han desfet d'Austràlia. La final es jugarà a Bèlgica l'últim cap de setmana de novembre, tot això el cap de setmana en què Espanya ha aconseguit la permanència a la segona divisió en derrotar Dinamarca.
Tot això ha passat avui, gràcies Edu. Tot això i molt més passarà des d'ara i fins la una aquí, a la sintonia de RAC1. El Tu diràs.
Vehicle comercial per la feina diària i escapades de cap de setmana amb la C.
Què dir?
El vehicle més versàtil del mercat, ideal per autònoms amb la T.
Transporter.
I per últim, vehicle perfecte per empreses i amb un finançament a mida amb la C.
Crafter.
Sí!
Gamma Volkswagen Vehicles Comercials, Caddy, Transporter i Crafter. S'adapten a qualsevol mena de negoci.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Disculpi, podria prendre el rostit, però amb curri picant i arròs basmati?
Sí, i jo puc prendre l'estofat preparat com a sushi? Amb gingebre i wasabi, si us plau.
Quan els teus pensaments són a un altre lloc, deixa que Lufthansa t'hi porti. Per exemple, a Àsia, des de només 469 euros. Entra a lh.com per fer una ullada a les nostres ofertes.
Non-stop you. Lufthansa.
Amb el Club Vanguardia, tornar la rutina costa menys.
Aprèn idiomes amb un 25% de descompte a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB i un 20% a les acadèmies WhatsApp o un 7% de descompte amb tots els postgraus, màsters i MBAs a EADA.
Aprèn a conduir amb 3 pràctiques gratuïtes a les autoescoles OiBoi o aprèn a fer batuts de tox amb els cursos gratuïts per subscriptors a Casa Viva.
Què dius? Que encara no n'ets subscriptor? Truca ara al 902 53 53 00. Tenim una oferta per tu.
Peralada, el cor de l'Empordà.
Peralada respira història. Veniu a descobrir la vila medieval, a passejar pels carrers tranquils i sentir com les pedres dels seus monuments més emblemàtics us parlen.
Gaudiu de la gastronomia degustant els plats típics de la zona i descanseu en els allotjaments que té, on trobareu tot el que voleu.
Consulteu el web visitperalada.cat. Us volem oferir molt més. Volem que visqueu l'experiència de viure a Peralada.
Programa cofinançat pel FEDER PO 2007-2013 i la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de diumenge celebrat avui, el número premiat ha estat el
17.527, 1, 7, 5, 2, 7, de la sèrie 36, 0, 3, 6.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC, RAC, 1, 1. Cada dia, un calb.
Un tio muy alto, muy alto, muy alto y muy alto.
Un gordo.
Aquella, la gorda.
Supergorda.
¡Gorda! Un boig.
Tenia que estar metido en un centro cerrado.
I una ximpleta.
Una mujer que a mi ni fu ni fa.
Apareixen a RAC 1 per fer el que millor saben, que és amb... Bé, ells sabran. La segona hora. Amb Quim Morales.
No sé qui és, però bueno.
Un equip d'investigació amb les idees clares. Vuitena temporada.
Tocho.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a RAC 1.
Bueno, reina.
Tots som un.
Molt de gust de sentir-lo, eh?
Jo també, encantat de sentir-los a ells cada dia. 11 i 7 minuts abans de presentar els tertulians i d'anar per feina, haig d'anar a la posició del Roger Saperes perquè ets Sape amb un dels protagonistes del dia. Marc Bartra.
Sí, el tenim ja aquí al costat. Està acabant de respondre les preguntes dels companys en castellà. Atendrà també els mitjans en català. És l'última resposta ja de Marc Bartra i, per tant, res, qüestió d'uns segons que tinguem a un dels protagonistes del partit perquè, com dèiem, ha estat un gol seu el que ha obert la llauna. Encara li fan una última pregunta, però com dèiem avui, important el paper de Marc Bartra, que quan el partit doncs, no s'acabava d'obrir, una d'aquestes famoses excursions seves ha acabat amb un gol que ha acabat sent important perquè després ja el Barça amb els gols de Neymar i de Messi ha acabat tancant el partit, però el seu realment ha estat un gol important en el partit d'avui. I mira, està fent aquell gest, he fet una pausa perquè ell també feia aquell gest ja d'acostar-se cap a nosaltres, però està acabant de respondre, així que el tenim ja aquí amb nosaltres. Marc, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, moltes coses del partit d'avui, no sé en què et quedes, la victòria, també la importància avui del gol que has marcat tu.
Sí, principalment el que em quedo són els 3 punts, perquè bàsicament és el que buscàvem, no? Però està clar que bueno, poder doncs, contribuir en sobre doncs, fer el primer gol també doncs, em fa feliç.
Parlem sovint de les teves excursions, avui excursió i en premi.
Bueno, està clar que és una cosa que quan l'equip ho necessita pues, o intueixes que ho pots anar, doncs es fa, no? Però està clar que la meva feina és defensar, és el que m'agrada, és el que em fa ser jugador, no? I està clar que després, doncs, si veiem i intuïm que podem ajudar l'equip amb accions com la d'avui, benvinguts siguin.
Has estat impecable en el partit d'avui. Esperes que això tingui recompensa en els propers partits, més continuïtat de la que has tingut aquests últims?
Bueno, està clar que tots treballem per això. Personalment treballo per ser titular cada partit, per poder, doncs, ajudar amb tot el que pugui a l'equip, i crec que partits com avui doncs em fan doncs això, em fan feliç, em fan content per seguir endavant i bueno, no només jo, sinó tots els canvis que poden haver. L'equip demostra que té aquesta personalitat per tirar partits endavant, per ajudar, perquè al final és el Barça i si ho volem guanyar tot hem d'estar tots actius.
Et va decebre quan pensaves que portaries aquell sac de sorra a l'equip i no ho has pogut fer?
No, bueno, està clar que el que volem és jugar, no? I està clar que de vegades doncs, no es passen moments que és el que vols o moments tan bons, però per això està el futbol, per aprendre de quan no estan tan bons els moments, doncs, transformar-los a bons, i quan estan que va bé la cosa intentar allargar-ho al màxim. Simplement és això, que tot passa per algú, i al final quan treballes per fer les coses bé tot surt.
Marc, venim de Florència, va ser protagonista Ter Stegen pel gol de Florència, venim de Roma, perdó, amb el gol de Florència, avui també protagonista Ter Stegen, no sé, està tocat o com és, tu que el pots veure al vestidor?
No, jo el Marc el veig un porter, dels porters amb més personalitat que he vist, tot i l'edat que té, és increïble la personalitat que té, com el seu saber estar, i crec que això és importantíssim en un porter del Barça, no? I és molt jove, però segur que tot ho tira endavant, i simplement no crec que fos culpa seva el gol.
Dedicatòria pel Rafinha avui, no? Suposo que també el vestidor unit per fer-li costat.
Sí, està clar que són coses molt lletges que passen al futbol, que són les lesions, i què menys que en recordar-nos d'ell, perquè, bueno, li tinc molt de pressi com a company i amic, i crec que s'ho mereix.
És Marc, felicitats. Doncs Marc Bartra, ara sí, l'únic protagonista que quedava per sortir aquí a la zona mixta. L'hem pogut escoltar les seves reflexions després del bon partit que ha fet avui, amb la cirereta fins i tot del gol.
Perfecte, doncs si no queden més protagonistes, tanquem ja la comunicació amb el Roger Saperes. Gràcies per la feina, Sape.
Bona nit.
Bona nit. Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Joan Buquí.
Soc el Lluís Canó.
Soc els tertulians del diumenge.
RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
Minuts. Lluís Canut, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Els tertulians del diumenge, com ho dèieu allà.
De moment, el tertulià del diumenge.
Això passarà diverses vegades, ja avanço.
Home, el diumenge sabem que Poquí està a la planta cinquena, Mundo Deportivo, tancant planes, a més, quan el partit ha acabat, a l'hora que ha acabat, i feina tenen per tancar diari.
També pot ser que estigui desconcertat perquè avui al Barça li han xiulat un parell de penals.
Això és el que t'anava a dir.
I l'home no sàpiga ben bé què ha de dir.
La seva línia editorial avui ha quedat esbiajada.
Naufraga. Hi ha un naufragi total i absolut del seu discurs avui.
Alguna queixa li quedarà
de
cara a l'arbitratge.
Segur que Fernando Borbalán haurà fet alguna cosa que no li haurà agradat a Joan Puquí. Ara ho comentàvem amb el Sape, Lluís, i jo crec que es pot aplicar a tothom que no hagi estat al camp avui, que no hagi vist el partit sencer íntegre per televisió, i és que tu veus o sents o escoltes o veus el resum i dius 4-1, típica golejada.
Bueno,
no?
També t'he de dir una cosa, Dani, que és un partit difícil de treure-li punta,
Sí, sí. Bueno, però hi ha coses des de l'alineació que ara veurem, etcètera.
Que passaran amb més pena que no pas glòria,
però,
no?
El que vull dir, Lluís, és que si tu veus 4-1, sí, pots pensar, ha estat un festival, una exhibició i tal, i realment, fins al gol de Bartra, era un partit complicadet,
bueno,
i,
més que
ensupidot.
No, més que
re,
per la incertesa el resultat, perquè clar, en aquell moment hi havia un 0-0 al marcador i veníem que en la partit anterior aquí al Camp Nou també al Barça li havia costat molt de trencar la defensa del Màlaga, havia tingut oportunitats però no acabava de tenir l'encert suficient, i avui també a la primera part li ha faltat aquest encert suficient, tot i que a més les oportunitats han estat més continuades que no pas en aquell partit contra l'equip andalús, perquè el Llevant i de bon tros té la capacitat, sobretot d'estructura defensiva, que va exhibir l'equip de Xavi Gracia en l'anterior partit de Lliga que es va jugar a l'estadi. Sí. Però es veia que era un partit que la que entrés el primer caurien tots pel seu propi pes, i han estat 4, que podrien haver estat 5, si més si no falla el segon penal, sí, que ha llançat, i algun més si els davanters del Barça tenen una miqueta bé més afinada la punteria. Vaja.
Crec que demà escrius sobre això en un Deportivo. T'han sorprès tants canvis a l'alineació o no?
Home, m'han sorprès. Jo crec que ningú podia esperar tants canvis com els que han estat 6, no? Finalment, sí. 6 canvis que ha fet Luis Enrique, perquè de fet tota la defensa ha estat nova, agafant com a referència el partit anterior, perquè
Adriano i Alves segur.
Mascherano no va jugar a titular, Barta també. Mascherano no va ser titular, ja tenim 4. Munir i Sandro són 6 jugadors nous.
I home, Messi vegades, en una posició diferent.
I Messi, correcte, en una posició diferent. A vegades dius, home, els canvis estan bé. A més, tenint en compte que aquest partit queia o cau entremig de dos partits de molta exigència, com era el de dimecres passat a Roma i com el que serà el de dimecres a Balaïdos, i la prova tenim que el Celta avui ha guanyat 1-2 a Sevilla, i que l'any passat va ser un equip que li va posar molt difícil la victòria al Barça, on es va guanyar per 0-1 amb aquell gol de cap de Matier.
Bueno, i al Camp Nou van guanyar.
Doncs es demostra que si hi havia un partit on Luis Enrique de debò havia de treure tot el fons d'armari i utilitzar tots els elements que té disponibles per rotar mínimament aquest 11, era el d'avui contra el Llevant. S'intuïa, en canvi, es parlava, perquè me'n recordo que dijous passat el Xavier Bosch ja avançava que jugaria segur Sandro, però és que no ha estat Sandro, ha estat Munir, ha estat Adriano, la tornada d'Alves, i en algun cas s'ha vist jugadors una miqueta mancats de ritme, com el mateix Dani Alves, que ve d'una lesió d'un mes que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc. Per tant, home, jo crec que ha servit per rodar una sèrie de jugadors i que puguin aquests jugadors demostrar que en un moment donat poden ser útils per la plantilla i per l'equip.
Després els analitzarem un a un, i vosaltres també ho podeu fer des de casa. Avui us preguntem, com sempre, com cada dia de partit, al Twitter, Tudiràs RAC1, al Facebook, la pàgina oficial del Tudiràs, a l'Instagram també estem des de fa uns dies, tu diràs RAC1, al correu electrònic, per telèfon, en persona o amb Colom Missatger, és igual. Què us ha semblat el Barça, què us ha semblat el partit d'avui? Hi ha gent que no està gaire contenta amb el resultat, sí, evidentment, però hi ha gent que no s'ho ha passat bé avui o no ha disfrutat especialment del partit del Barça. És evident que som molt exigents i que ho volem tot, però no ha estat el partit més brillant del món. El que sí que és brillant cada diumenge és la possibilitat, el luxe de tenir el presentador del primer toc, Aleix Pariser. Com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, Dani.
Després engegarem.
El plaer és meu.
No menteixis. Després engegarem Ràdio Pariser.
Sí, estic preparant. Hi ha un munt de coses avui. A futbol internacional, sí? Han passat moltíssimes coses. A la Copa Davis hi ha unes anècdotes brutals de la final que hi haurà d'aquesta competició tenística.
Ja tremolo.
Moltes cosetes.
Abans, però, hem d'escoltar el president del Barça.
Sí, el president del Barça i també alguns jugadors que han aparegut en diferents televisions del Barça, que són protagonistes en el partit d'avui. Començarem ràpidament amb Dani Alves, per exemple, que tornava després d'unes setmanes de lesió i ha estat a Televisió de Catalunya parlant d'aquesta lesió que l'ha tingut fora dels terrenys de joc i de com s'ha trobat després d'haver superat aquestes molèsties físiques.
Quan estàs pues, tanto tiempo parado con una lesión como la que tengo yo, pues, te falta un poco de confianza, te falta un poco de sentirte a gusto del todo, pero la verdad que súper bien, súper contento por volver a jugar, volver a sentir la alegría de poder participar desde dentro. Desde fuera se sufre muchísimo, pero bueno, contento, la verdad que muy feliz por volver.
Feliç, s'ha trobat bé també físicament Dani Alves, que ha pogut jugar els 90 minuts. Dani Alves deixa la infermeria. Un que s'hi estarà uns quants mesos és Rafinha, i això pot provocar que futbolistes com avui Gerard Gombau tinguin minuts al primer equip. De fet, avui ha debutat amb el primer equip a la Lliga Gerard Gombau, i també ha parlat a Televisió de Catalunya de la sensació que suposa per ell, un futbolista format al planter, debutar al Camp Nou amb el primer equip.
Sí, la veritat és que no puc estar més content, no? Ha sigut una oportunitat única, de que des de petit estàs esperant de poder debutar amb el primer equip del Barça, i així ha estat, i l'he intentat aprofitar al màxim.
La temporada passada ja vas tenir alguna petita oportunitat, però sembla que ara amb la baixa de Rafinha, Luis Enrique ja va dir ahir que comptava molt amb tu.
Sí, sembla que sí, però a veure, jo sóc jugador del filial i intentaré, doncs, si Luis Enrique confia en mi i tot, doncs transmetre-li la confiança que em dona amb treball i més treball en cada entrenament, i si tinc alguna oportunitat en algun partit, doncs aprofitar-lo al màxim.
I ara sí, com deies, el president Josep Maria Bartomeu, també en declaracions a Televisió de Catalunya. Primer, sobre el partit, diu que li han agradat les rotacions i que el Barça, tot i que li ha costat a la primera part, ha jugat bé amb aquests canvis que ha fet avui Luis Enrique.
La rotació no ha funcionat tan bé, que entrin Sandro i Munir, doncs que doni descansar Suárez i Iniesta, doncs també és una bona notícia, no? Perquè al final la temporada és molt llarga, molt llarga. Portem ara doncs 4 jornades de la Lliga, i que vagin entrant altres jugadors i aportin com avui, doncs home, crec que és una bona senyal de cara al futur.
I fora del partit i del purament esportiu, ha dit que no vol parlar dels àrbitres, tot i els dos penals que han xiulat avui al Barça.
No hi ha capítol d'àrbitres, No em fem d'això un gran massa. Els àrbitres, hem dit sempre, fan una feina molt difícil. No és fàcil arbitrar partits com aquest. Avui hem vist molts dels jocs de fora de joc, d'aquests que són justets, i que al final doncs és difícil fer-ho. Jo crec que els àrbitres hem de donar-los la confiança, donar-los doncs aquesta calor també que han de tenir ells, evidentment, perquè no és fàcil arbitrar avui equips de primera divisió i pensar que quan venen aquí o quan anem a fer un altre, els àrbitres tendència de fer-ho el millor possible.
Sobre la sanció de la FIFA a la Masia i que impedeix que el primer equip pugui inscriure jugadors fins al 4 de gener i després de la lesió de Rafinha, diu el president del Barça que de moment no poden inscriure jugadors fins que comenci l'any 2016, però que segueixen estudiant si hi ha alguna fórmula alternativa.
Bé, nosaltres sabem perfectament que la FIFA no es permet inscriure cap jugador fins al dia 4 de gener, quan es torna a obrir el mercat d'hivern. Per tant, fins al 4 de gener no podem fer res. Això no vol dir que estem treballant per mirar altres opcions, per mirar altres maneres, perquè, evidentment, doncs, hi ha una possibilitat que la podem tenir, l'aprofitarem. Però, en principi, som conscients fins al 4 de gener no podem inscriure. Però sense parar, sense parar de fer coses.
Sí, sense parar, però vull dir, si... o van molt ràpid, és a dir, això que estan estudiant fórmules alternatives, o les apliquen ja, o no cal.
Perquè... O arribarem al novembre i al desembre.
Clar, perquè, evidentment, si s'ha de fer, s'ha de fer ara amb la lesió de Rafinha.
Mira, encara sobre aquesta sanció de la FIFA al Barça per irregularitats en el fitxatge de menors, ha reiterat que és desproporcionada i que des del club ja s'han queixat, ja han alçat la veu en algunes ocasions i que ho seguiran fent. Per exemple, el Mundial de Clubs, que és una competició que organitza la FIFA al mes de desembre al Japó.
De fet, el Barça amb els seus advocats ja ha fet moltíssimes doncs, demandes, ha fet moltes altres propostes a la FIFA, cap d'elles ha prosperat. La FIFA ha anat tallant tots com dels camins que el Barça doncs, ha intentat fer amb els seus advocats. No vull calificar-ho aquest moment. El que sí que fem és que no parem de treballar. I en el Mundial de Clubs, evidentment el Barça, anirem al Mundial de Clubs, hem de guanyar-los, però com que tenim les relacions institucionals trencades amb la FIFA, veurem com fem la representació institucional davant d'aquest Mundialet.
I finalment ha parlat del cas Neymar, que com explicàvem aquesta setmana s'ha reactivat després que la jutgessa que porta el cas als jutjats de Barcelona hagi tornat de vacances. Diu que no està preocupat, tot i que el president està acusat d'un delicte en el fitxatge de Neymar.
Bueno, això és un tema que ja portem fa molts mesos, des del mes de març, febrer-març, que va començar aquest tema del Neymar, en el meu cas, com a imputat. Això continua, ja vaig explicar-ho. L'Audiència Nacional va tancar el tema, el va enviar a un jutjat de Barcelona, que ara reobre el cas, ho estudiaran, ho veuran, i veurem com continua. Jo torno a dir-ho, és un tema molt tècnic, no és un tema penal, és un tema tècnic d'interpretació d'una normativa entre Brasil i Espanya, i crec que amb això doncs, hi arribarem al final.
Doncs ha donat de sí, la compareixença del president del Barça avui, no a les respostes futbolístiques, que òbviament no passaran a la història, però sí en les institucionals i en concret en el cas de la FIFA. Gràcies, Aleix.
Fins ara.
Després sintonitzarem Ràdio Pariser. I Lluís, és dia de partit, és diumenge, a més el Barça ha guanyat, i no li vull dedicar molts minuts a...
Sí, però el tema aquest de la FIFA...
Però aquest tema el vull comentar.
Sí, però aquest tema de la FIFA sembla que hi hagi com una ambigüitat per part del club, que escolta, aviam... Però volen anar endavant o no volen anar endavant?
És FIFA, increïble.
La FIFA, que en aquests moments és una autèntica olla de grills, que ja no sap qui mana allà perquè tots estan destituïts, investigats, etcètera.
El cadàver de Blatter.
El cadàver de Blatter s'acaben de fulminar a qui més virulent era respecte, o més estricte era respecte al Barça, que era Jerome Volke. Escolta'm, si resulta que hi ha una escletxa que diu, legal, que diu... a través dels dictàmens de la Federació Espanyola de Futbol, que en el cas d'una lesió de llarga durada es permet inscriure jugadors en la Lliga, tant en la Lliga com en la Copa, i resulta que la sanció de la FIFA parlava de dues finestres, que van ser les del mercat d'hivern i d'estiu, sí que és veritat que diu para no permitirà inscribir para competiciones nacionales e internacionales. Això sí que és veritat que ho posa. Però sí, aquí hi ha un contrasentit, escolta'm, jo crec que el Barça ha d'entrar de plena aquest contrasentit i buscar i aprofitar aquesta escletxa legal que hi ha en aquests moments per poder, com a mínim, doncs, compensar aquesta absència de llarga durada que és la lesió de Rafinha.
Vinya, i si això permet doncs, inscriure abans del que estava previst ara d'aturar-ho a l'Eix Vidal, doncs el Barça crec que ho ha de fer. Vull dir, no pot estar aquí entre dos aigües. I...
Em fa gràcia perquè estem estudiant mesures alternatives. Sí. Escolta, mesura alternativa la vam donar nosaltres dijous. El Costa va trucar un advocat i l'advocat especialista en dret esportiu va dir... Segons el reglament de la Lliga, com el que ara mateix ha dit el Lluís Canut, segons el reglament de la Federació Espanyola i de la Lliga, el Barça, si volgués, podria inscriure Arda o Aleix Vidal. El que no ho pot fer és a la Champions, perquè és només si se't lesiona un porter, etc. I si no ho fa, i aquesta és una informació que també vam explicar aquí, és perquè el Barça té por a una represàlia de la FIFA. Llavors, des d'aquest punt de vista, el Barça, no diré que s'acolloneix, però no vol, diguéssim, que no vol fer el cop de puny molt fort al damunt de la taula. Però després,
Dani,
quan li posen un micròfon a Bartomeu, sí que el fa.
No s'acaba d'entendre. A més, parles amb interlocutors i amb portaveus del club i et diuen això mateix que avui ha apuntat de Bartomeu, que si hi ha la possibilitat, el Barça l'esgotarà. Doncs, escolta'm, l'única possibilitat que pot esgotar el Barça és aquesta via que ha obert la federació, perquè el reglament de la federació ho diu, que en cas d'una lesió de llarga durada tu pots inscriure un jugador. El Barça ja ha complert la sanció respecte als dos mercats que li impedia la FIFA inscriure jugadors, com va ser el mercat d'hivern del 2015 i el d'estiu d'aquest mateix any 2015. Per tant, escolta'm, la sanció està complerta, el Barça no podia inscriure fins al mercat d'hivern del 2016, però, òbviament, com que hi ha aquesta possibilitat que et dona la federació i ja tu has complert la sanció als dos mercats sense fitxar, doncs teòricament, i a més, escolta'm, ja què més volen aquests de la FIFA?
I després, em fa molta gràcia el tema... és molt divertit, eh? El tema... No, és que... Bueno, el Mundial de Clubs anirem a guanyar-lo, sí, però ja veurem qui va de representació. Com si això fos un gran... És a dir, com si la FIFA tremolés de que potser enviem... No sé qui enviarem, però enviarem un vicepresident tercer, potser, a la FIFA, o enviarem un treballador del club, no
em
ho sé.
Em costa visualitzar que el Barça tingui la possibilitat de guanyar un Mundial de Clubs i no estigui ja a la seva plana major. Em costa.
No, però és que encara que no hi sigui.
I què més dona?
I per això ens deixaran inscriure abans Arda
Turan? No, a més, penso una cosa, que com que els clubs no hi pinten res en les votacions de reelecció dels presidents, poca força tenen a l'hora d'influir en aquestes votacions, perquè aquestes votacions queden cenyides a federacions nacionals, que són les que escolleixen el president tant de FIFA com de UEFA, i els clubs amb això hi pinten ben poc, no?
En fi, que el mal ja està fet, perquè va ser evidentment, en algunes coses, culpa del Barça no fer cas de les amenaces o les advertències de la FIFA en el seu moment. Després tots sabem que hi ha hagut un acarnissament des del punt de vista exagerat per part del màxim organisme futbolístic, que ja veieu com està, ara ho recordava el Lluís, amb gent detinguda i pràcticament inhabilitada ja, i amb gent que s'ha...
Un dels seus vicepresidents ha estat extradit de Suïssa als Estats Units, eh?
Gent que es col·locava ingressos de les entrades... Bé, en fi, lladres, en definitiva, per entendre'ns.
Xorissos.
Que governen la FIFA. Aquest mal ja està fet. Però un cop fet això, estaria bé... Si les dues postures són defensables, però trien una... Vull dir, és que si no és Dr. Jekyll i Mr. Hyde, és... La Masia no es toca i aquesta gent, fins que no els facin fora, no parlarem amb ningú de la FIFA i no anirem al Mundial de Clubs i no sé què... I després pots inscriure un jugador i no ho fas. Per tant, vull dir, decidim-nos. Si a mi em sembla... Si tu creus que és millor ser cauta i no tocar res, em sembla una postura, és possible que covarda, però és defensable. Té arguments. Però si tu creus que has d'anar per ells, doncs vés a per ells. Fes una de les dues coses. No facis les dues, perquè les dues no es poden fer. En fi, 11 i 28 minuts. Tanquem aquí, baixem la persiana del tema arbitral i del tema de la FIFA i ens centrem novament en el partit amb aquesta alineació. Jo no sé què has pensat quan has vist l'alineació i aquesta nova forma de jugar, aquesta nova disposició amb Messi per darrere del trident, que avui era Sandro Munir i Neymar.
Aquesta ha estat una imatge que podríem dir hem entrat en el túnel del temps, però en el del futur, no? La màquina del temps del futur, del que ens depararà d'aquí uns anys quan Messi declivi físicament i hagi d'utilitzar més la seva intel·ligència futbolística que no pas la condició física. I aleshores, això, aquí moltes vegades ja el mestre Golobar ho havia apuntat, que el relleu natural a llarga de Xavi Hernández acabaria sent un Leo Messi jugant més de 10 més retrasat, com avui hem començat a veure, i sense que això hagi restat capacitat golejadora a l'astre argentí. D'acord que un dels dos gols els ha marcat de penal, però és que ha tingut presència a l'àrea i ha marcat un gol, més enllà de la jugada penal, no? Per tant, és una versió avançada del que ens espera en el futur la figura de Leo Messi. I respecte als altres canvis, no n'esperava tants, però vaja, ho entenc, perquè, insisteixo, entremig el Barça d'aquest partit... aquest partit del Llevant era entremig de dos partits de molta exigència pel Barça, com el que va ser el de Roma i com el que li espera dimecres que ve al Barça Balaïdos, on sap Luis Enrique que de debò té una prova de foc molt important per intentar sumar els 3 punts i val que l'equip arribi en el millor de condició física.
Sentiu sons estranys a l'estudi perquè un s'ha llançat, que és el que fa sempre, un s'ha llançat a la cadira i l'altre ha arribat corrent en una cursa pròpia d'Usain Bolt. A veure, Joan Puquí, com estàs?
Hola, bona nit.
Tot bé?
Tot bé. De baix de la planta.
Nadal, si està molt bé.
Puges per les escales o...
No, home, per favor.
Però és que t'he vist aquí entrar al galope.
Sí, a tard.
Molt bé. I el Jordi Costa, que està travessant alguns problemes tècnics amb els altaveus, els auriculars, els cables...
Hi ha cables que no porten enlloc. Bé, això només pot passar a RAC1.
Molt bé. Tinc moltes ganes de preguntar-te per l'arbitratge avui, perquè una vegada que ens ha anat més o menys bé, vull saber què penses. Però abans, ja que estàvem tancant i escoltant... Has pogut escoltar Bartomeu? Bé, Bartomeu...
De fons.
D'oïdes.
O sigui, no he pogut... L'he sentit, però no l'he escoltat.
Val. Bartomeu diu que estan estudiant fórmules alternatives per inscriure jugadors, però que donen per fet que no poden fer res fins al gener. I diu també que potser al Mundial de Clubs... el Barça no envia tota la representació que podria enviar. No sé si et sembla una estratègia coherent o no.
Aviam, el que hauria de fer el Barça, o sigui, el que hauria de fer, a veure si m'explico, no sé el que hauria de fer el Barça, sincerament, perquè, aviam, no oblidem que jo penso que el Barça aquí és objecte d'una injustícia brutal quan la llei ara mateix l'empara, és a dir, ja no entraré a discutir la sanció és correcta o no és correcta, si les dues finestres de fitxatges és una sanció desmesurada o no. El que sí crec és que el Barça ja l'ha complert, aquesta sanció. I si hi ha una llei que l'hauria de permetre fitxar, penso que el Barça ho hauria de fer. Una altra cosa és si la diplomàcia barcelonista ha fet les seves consultes i ell s'ha trobat amb el que s'hagi trobat per part de la FIFA, ara aviam si és prudent buscar un enfrontament frontal, que valgui la redundància, un enfrontament directe amb aquesta institució o no. Què pot suposar un acte de rebel·lia, jo què sé, fitxar, com per exemple l'altre dia va recomanar que es fes el Toni Freixa, no? Què podria suposar, home? Imagina't, pues, o una nova sanció, o que el Barça... Perquè no ens oblidem que estem davant d'un ens absolutament mitjaval, feudal, que té el poder absolut de forma increïble sobre les coses, i que pot fer i desfer el que li doni la gana al món del futbol. Estigui emparat per la llei o no. És a dir, el Barça o qualsevol club estaria absolutament desemparat. Que Bartomeu no vagi al Mundial de Clubs, jo suposo que amb ell els risc. Amb ell el que els hi faria mal, per exemple, és que el Barça no hi anés. Això faria mal. Que el Barça digués no jugo al Mundial de Clubs. Però això el Barça no ho farà per molts motius. Primera, perquè juga que la FIFA el sancioni de debò i no el deixi competir. O fins i tot els jugadors del Barça suposo que volen jugar al Mundial de Clubs, no? Aquí hi ha una... De tota aquesta història hi ha un element que apenas s'ha tocat i que a mi em sembla un altre escàndol. Que és... El Barça forma part de la ECA, no? Teòricament... el Barça...
Explica què és l'ECA, perquè...
Bueno, l'ECA...
L'antic G14 i G30 de clubs.
L'associació de clubs, sí, de clubs poderosos
europeus.
European Clubs Association, sí. Vale? Em sembla que són aquestes les
idees. El que abans era el G14...
Sí, i després va ser G30. Sí.
Això és... Teòricament, aquests clubs es posen d'acord, es junten, per fer front comú davant de poders com la UEFA o la FIFA. Bé, doncs jo em dic... Jo em qüestiono. En aquest moment, el Barça és un club, una institució, per mi... atacada de manera miserable per part de la FIFA. I jo m'imagino que els altres clubs, com el Barça, el que haurien de fer és donar suport al Barça. Això és el que jo crec que haurien de fer els altres clubs davant d'una situació absolutament injusta.
que molts d'ells ja estan amenaçats.
Sí, com per exemple...
Aquí tothom mira per el Joan.
Sí, bueno, ja, però aleshores... Sí,
però molts d'ells ja estan amenaçats i els hi pot interessar això que diu el Joan.
Estan amenaçats, però per exemple, poso un cas, al Paris Saint-Germain ja li va de conya que el Barça no pugui anar a fitxar jugadors
francesos. Aleshores, ni eques ni històries. Aleshores, l'eca no serveix. Jo el que dic és, el Barça podria fer força davant d'aquesta injustícia i plantar cara a la FIFA, doncs dient no vaig al Mundial de Clubs si tingués el suport dels altres. Com que no té el suport dels altres, pel que veig, tothom mira cap a un altre costat, doncs el Barça no és... I això em sembla...
Però l'AECA ha jugat de totes maneres que inicialment provenia del G13, del G14 i del G30, ja va ser un organisme que es va deixar absorbir per la mateixa UEFA, perquè inicialment quan eren G14 i G30 sí que eren un poder paral·lel i es constituïen com un poder paral·lel i independent dels organismes federatius UEFA i FIFA.
A canvi de trincar més calés de la Champions, a canvi de totes aquestes assegurances...
Es van vendre per 4 rals.
Bueno, però es van vendre tots, entre ells el Barça. Sí, el que jo dic és, quan hi ha una... Sí, però quan hi ha una associació de clubs, una associació de jugadors, un sindicat, perquè això no deixa de ser una patronal, no? Jo crec que els altres, la resta de la patronal... En una situació així, hauria de fer costat.
Però tu, si el Madrid estigués en la nostra situació, en la situació del Barça, tu creus que el Barça... Ja, tu demanaries que el Barça
Jo dic una cosa, fins a cert punt. És a dir, ara mateix, ja et dic que no entro amb la borrada de les dues finestres sense fitxar. Ja no entro amb això. Ara és clarament un abús. Un abús de poder, que el Barça no pugui inscriure jugadors per una lesió de llarga duració d'un futbolista, que és una possibilitat que, emparada per la llei espanyola, un cop ja s'ha complert el càstig de la FIFA. Per tant, que el Barça no pugui fitxar ningú per les consultes que hagin fet és clarament un abús de poder.
Joan, aquest abús tu no l'explicites.
Com no l'explicites? No,
perquè hi hagi un abús, tu has de demanar que l'inscriguin. És a dir, l'abús seria en cas que el Barça faci ús del seu dret, vagi a la Federació Espanyola i digui: hola, bon dia, tinc un lesionat de 6 mesos, vull inscriure, segons la seva normativa, vull inscriure Arda Turan. Ui, espere que ho consultem amb la FIFA. Aquí hi hauria l'abús.
Vale, però és que el Barça...
Com que el Barça no ho fa, no hi ha abús.
Perdona, el Barça ho ha consultat amb la FIFA.
Bueno, doncs, però no amb la Federació Espanyola.
Bueno, el Barça ho ha consultat amb la FIFA, però... i la FIFA li ha dit que
Joan,
no.
Aquesta normativa és de la FIFA.
Bueno, Però la FIFA li ha dit que no ho pot fer o el sancionarà. Aleshores, el Barça pot fer dues coses, o posar-se a fer-lo cu o no.
Pot sancionar.
S'està fent les dues, a la vegada. Una davant de les càmeres i els micròfons, i l'altra a l'hora de la veritat. Que és a dir, quan li posen un micròfon a Bartomeu, una mica de farruco sí que es posa, i després no va a la Federació Espanyola. Diu: hola, bon dia.
Però
hola,
si serà inútil que l'inscrigui, perquè ja li han dit que no
serà. Però llavors no podem parlar d'abús. Si tu...
Com que no podem parlar d'abús?
Per què parlem d'un abús?
Perquè al Barça no li deixen inscriure.
És un abús.
Home, clar, és un abús.
És un abús indirecte.
El Barça ha preguntat per un supòsit, perquè ha preguntat abans de la lesió de Rafa.
Ja li han dit el que passarà.
Ara ja tenim el supòsit. Tu no has d'anar a la FIFA. Tu has d'anar a preguntar a la Federació Espanyola, que és la que té aquesta normativa.
I que depèn de la FIFA.
Si després et diuen que no, llavors parlem d'un abús.
I que depèn de la FIFA.
I al Tribunal de la Haia.
No, perquè aleshores aniràs al Tribunal de la Haia i et fotran fora de les competicions.
Amb quin motiu?
Pues perquè la FIFA diu si vas als tribunals ordinaris et foten fora de les competicions.
Hi ha un munt d'equips que han anat als tribunals ordinaris i no els ha passat res.
Bueno, no ho sé, contra la FIFA, el Barça...
El Tribunal de la Haia estava exagerant. Vull dir que pots anar...
Equips a tribunals...
Jo tampoc.
És igual.
Amb els dits a la mà i exposats a sancions. Jo crec que el Deportivo va fer un intent i va sortir trasquilat.
Us ho compro.
Sí que hi va haver una acció que va ser del senyor Bosman. I va acabar guanyant i, a més, va representar una revolució en el futbol. Ara, clubs... No s'han rebel·lat contra la FIFA perquè
rectifico, no anem a la justícia ordinària.
Com que és un club privat amb dret a admissió, si tu t'oposes a les seves... o extralimites la seva jurisdicció, t'exposes a sancions.
T'ho compro, rectifico, no anem a la justícia ordinària. Tens el TAT, el tribunal, el màxim grau del Tribunal Esportiu d'aquí a Espanya, que jo sàpiga estar per sobre de la Federació Espanyola, i que ha pres decisions contra... les diverses federacions i lligues, perquè, de fet, hi va haver un Cristo amb l'Elx aquest mateix estiu, i si no tens el TAS, hosti, el que no pot ser és que estiguis indignat i parlis d'un abús però bueno, com que,
no
com que ja no d'això...
Aviam, escolta una cosa, el Barça ho ha consultat i li han dit el que passarà si fa això, i el Barça, com que li han dit el que passarà si fa això, no ho fa.
L'únic,
pues ja està,
Joan, hòstia, el pitjor que pot passar pues és no... que et diguin que no l'inscriuen, no et pot passar res
i
més.
Que et sancionin, el Barça ha dit que el sancionaran. Aleshores, com que li han dit... Com
no,
que
li han, no li han com dit que el sancionaran.
Perdona,
aviam, aviam, Joan,
perdona,
aviam,
el Barça aviam, li han
aviam,
dit això.
Aviam, aviam, el Barça, en primer lloc, no té prohibit fitxar, perquè ha fitxat.
Que
això ja li ha sentat malament a la FIFA.
Sí.
Ja parlen de la represàlia d'aquestes últimes sancions
sí, sí, sí.
que es va haver sobre aquests
aquí
nanos.
Aquí ho vam
que,
explicar el Raúl.
I es va parlar d'això. Això d'una banda. Però, utilitzant aquest reglament de la federació, podria inscriure.
Just.
I la federació hauria d'acatar aquesta inscripció, perquè, aviam, la FIFA té jurisprudència...
Jurisdicció,
exacte, no em sortia la paraula, sobre els transfers dels jugadors. Ara, sobre una inscripció en una competició domèstica, crec que aquí la FIFA poc podria dir d'això. El que passa que sí que, aleshores, ja no s'exposaria la sanció al Barça, s'exposaria al Barça i la pròpia Federació Espanyola.
Podria, però llavors sí estaríem davant d'un abús.
I la FIFA, aleshores, què faria? Igual que ha extremat...
Va sancionar el Barça i la Federació amb el tema dels menors.
Igual que ha ampliat la sanció dels menors, doncs seguiria ampliant-la més i més i més fins que no quedés Barça o no quedés Masia o no quedés ningú.
Que no quedessin marcats per poder fitxar.
No faltaria això.
Que la banda de la cosa nostra aquesta li queda fins al 26 de febrer.
Bueno, doncs ja està. El Barça, què vol fer el Barça? No buscar més incendis fins que se'n vagi la cosa nostra.
No buscar més incendis, però llavors comença a dir que aquests dirigents que vale. Fotin al camp, no anirem al Mundial de Club...
No ho diries tu. No ho diries tu.
No, jo potser sóc molt simple, però jo m'asseuria i diria, què fem, anem a parells o ens acollonim? Si anem a parells, anem a parells. Bueno,
pues
I si ja... ens acollonim, ens acollonim. No,
ja
però
no
fem...
No, acollonir-se no, han dit anem a ser prudents, això és el que han dit, que ha dit el Barça.
Doncs, si
ja
ets a ser prudent, no te'n valentonis davant d'un micròfon.
Per què no?
Perquè llavors no ets prudent. Perquè llavors també es poden enfadar, no, els senyors de la FIFA?
Tu pots ser prudent i dir la teva.
No es poden enfadar els senyors de la FIFA?
Per el que digui un tio amb uns micròfonos, no.
Val.
Es podien enfadar si el Barça tirés pel dret i dius, inscric, o fitxo, o faig el que ens ho... Aleshores es podien enfadar
Val,
i buscar altres
represàlies. Tu vols vendre, és el meu punt de vista, però tu vols vendre davant dels teus aficionats que ets molt valent i que li estàs plantant cara a la FIFA i realment no ho estàs fent. Aquesta és la meva interpretació.
Doncs pues la meva no. La meva és que el Barça és un dat pel cul per la FIFA,
sí?
Parlant malament, i que ho denuncia. Ja està, i comenta la situació, i no passa res. No, si sobre també estomacarem el Barça per ser l'asa dels cops, tu. Doncs pues no.
No, el per Barça, no fer res.
El Barça,
per
no,
rebre
per
els
no,
cops
per no
fer res,
no. Per optar per la prudència. I optar per la prudència, i després diu que...
No, si jo estic d'acord que es pugui optar per la prudència, però aleshores no t'omplis la boca de començar...
Clar,
a
dir, és que
és si això. No aniràs al Mundial... De què val no anar al Mundial de Clubs i tal? Que val d'alguna cosa?
Bueno,
quan
no
a més a més,
no val
tu saps
res.
Perfectament, Joan, que el més probable és que ja acabin anant-hi. Perquè davant de la possibilitat de sortir allà a la foto el dia que es guanya un Mundial de Clubs, molt pocs s'hi acaben resistint.
Doncs mira, la foto quan
ja, sé que això no té cap importància i menys transcendència. Però jo això... És a dir, no estic d'acord, però entenc el plantejament del Joan. És a dir, s'ha optat per...
No, jo entenc el que diu el Joan i molt però... probablement sigui el més prudent en aquest cas perquè, a més, no ens enganyem. Queden ja dos mesos d'aquesta famosa sanció i al Barça ja se li està acabant aquesta sanció i darrere vindran uns altres que també ja hauran de cobrar. I com que aquests que hauran de cobrar són directes rivals del Barça, el Barça diu, a mi ja m'ha tocat la penitència. Ara, que els hi toqui els altres.
Jo crec que no els hi tocaran.
Jo crec que el Barça...
Bueno, es poden aprofitar de que hi hagi un canvi de poder a la FIFA i tot això es comenci a regularitzar d'una manera més assenyada i més...
Jo entenc que el Barça... Jo no ho faria així, però entenc els arguments que t'expliquen des del club de la prudència, de com que ja tenim un no anirem a insistir, tot i que el dret t'assisteix, com va quedar clar l'altre dia. I això de no anar al Mundial, que és una qüestió... No anar-hi els directius, només faltaria. Tot i que és una qüestió formal, jo això sí que ho comparteixo. De fet, ja vaig dir un dia que a mi em semblaria collonut que Messi anés sol a recollir la pilota d'or al gener.
Sí, li donen.
Però Costa...
Home, clar que li donaran.
No, sí. És igual a la FIFA, Costa.
És que a mi...
No sé qui ho va dir el dia que vas dir això,
però
ara no recordo.
A mi
si no hi anés Messi, sí que...
Exacte, li posen l'aire al xou.
Si no hi va Bartomeu, bueno, jo no crec que...
Però com que estem,
com que estem
parlant de fer-se la foto, que no hi hagi cap representant del Barça, ni el dia que guanya, si Déu vol, el Mundial de Clubs, ni el dia que el teu jugador guanya la cinquena pilota d'or, jo crec que és per reflexionar. Ja sé que no tindrà un gran abast internacional, perquè al final la pilota d'or se l'endurà Messi igualment, però és que és una qüestió de dignitat. És a dir, jo a un ball que em toca els ous, si em convida a una festa, no hi vaig.
Aquests de la FIFA, són capaços que si no hi va al Barça, d'ensenyar-te les imatges de Messi recollint la pilota d'or vestit de la selecció argentina.
Bueno, ja ho fan cada any.
Bueno, per això, per això
ja ho fan cada any.
Tornem al futbol. 3:15. Què has pensat, Cuqui, quan has vist l'alineació avui de Luis Enrique amb aquest 11 revolucionari?
He pensat que Luis Enrique gestiona la plantilla com pot i com convé a l'equip. Per tant, m'ha semblat una bona alineació, m'ha semblat un bon equip. De fet, nosaltres al Mundo Deportivo avui hem fet una quiniela, i crec que hem encertat 9 d'11. O sigui, no hem posat Luis Suárez, tot i que ahir vam estar debatint a la redacció si jugaria Suárez o no, perquè vam mirar el que havia fet Luis Enrique en el Barça-Llevant de la Lliga passada, que va ser el 15 de febrer, i aquell dia Luis Suárez no va jugar. Van jugar Pedro, Messi i Neymar davant. I va fer molts canvis molt similars. Per exemple, aquell dia va jugar Montoya, va jugar Adriano en lloc d'Alba, van jugar Bartra i Mascherano, també a l'eix de la defensa, i al mig del camp va jugar Xavi, en lloc d'Iniesta. Per tant, jo ja m'esperava. Jo potser hauria fet jugar Sergi Roberto, aprofitant el seu bon moment, i que s'ha guanyat, jo crec, i l'hauria fet jugar al mig del camp, ja que podia jugar al mig del camp, no? I aleshores, el que jo no m'esperava era el canvi de dibuix. Jo pensava en un 4-3-3 i no en un 4-2-3. Per tant, aquí pot haver estat la clau de l'elecció final de Luis Enrique, però a mi em sembla una sàvia elecció. El Barça ve d'un desgast descomunal per l'11 titular des de que ha començat la temporada, amb una pretemporada molt diferent de l'any passat, en la qual l'any passat sí que el Barça, el gruix de la plantilla, va poder fer molta feina de preparació. Aquest any s'ha pogut fer, però de forma molt més precària, i en canvi el Barça ha hagut de competir moltíssim en partits de moltíssima exigència. I que ara segueix havent un calendari molt, molt intens. Per tant, si hi havia un dia on es podien fer rotacions, era avui, i a mi m'ha semblat una sàvia decisió.
I us ha agradat aquest 4-2-3 amb Messi per darrere dels tres a dalt?
A mi m'agrada més el Barça
convencional.
El que passa que
no sé si poden treure moltes conclusions del partit d'avui.
El dibuix d'avui no és tan nou. És nou d'inici, però l'any passat Luis Enrique ja el va fer un munt de vegades al tram final de temporada. Quan entrava Pedro per un migcampista, el Barça jugava exactament com jugava avui. Una altra cosa és que no jugava amb els jugadors que ha jugat avui, ni amb la intensitat que ha jugat avui, que s'ha agafat el partit clarament de vacances. És a dir, avui el Barça ha jugat el partit estrictament a sumar els 3 punts, que em sembla sensat i lògic i comprensible, tenint en compte que vens d'on vens. És a dir, avui em mirava el calendari i avui és el primer partit de la temporada, el primer partit oficial que dius, bueno, un partit fàcil, perquè fins ara tots tenien una cosa o una altra. O era un camp complicat, o venies carregat de partits, o
un rival complicat com a priori era el Màlaga, fa la visita anterior.
Sí, bueno, sí,
perquè t'havia pispat 5 dels 6 punts de la temporada passada.
El Màlaga, que no, a priori no és un gran rival, però sí, l'any passat et va demostrar que va ser capaç d'encallar-te. En canvi, el Llevant no tenia res de tot això. I jo crec que l'equip s'ho ha pres amb molta calma. Vaja, no crec ni que el dibuix hagi estat un invent. I
home, aviam, l'any passat aquest dibuix s'havia fet servir de forma puntual.
Bueno,
i de avui, forma, avui s'ha jugat els 90 minuts, han jugat
doncs,
igual.
Per mi avui tenia tot el sentit del món jugar així, perquè
bueno, ja, jo no dic que no tingui el sentit, jo dic que a mi m'agrada més quan el Barça juga un 4-3-3.
A mi m'agrada més el Barça amb l'11 de gala.
Com abans, ens hi haurem d'anar acostumant d'aquí un parell o tres d'anys, eh?
D'aquí un parell o tres d'anys. Sí, encara queda, ja veurem on són segons quins futbolistes. Deixa'm anar nou un per un, però gairebé, pels nous d'avui, entre cometes, els que no jugaven des de feia uns dies, o alguns que no jugaven en la seva posició, etc. Per exemple, Bartra, que l'heu votat el millor futbolista del partit, més enllà del gol, us ha semblat que és un partit d'aquells que serveix per convèncer els dubtes que s'han generat, per resoldre els dubtes que s'han generat al seu voltant?
Jo crec que Bartra no l'hem de jutjar pel gol que marca. El gol és circumstancial. Els defenses els ha de jutjar per defensar. Això és com quan tu busques imatges d'un defensa, tens molts problemes, perquè normalment els highlights no surten els defenses defensant. Surten, dones imatges dels defenses marcant gols, que no és precisament la seva feina, no? I darrere, doncs, home, no ha estat exigit, i un parell de vegades doncs, sí que ha estat atent al tall a sortir per rapidesa, però jo crec que a Bartra l'hem de jutjar més per defensar que no pas per si avui ha donat una assistència o ha marcat un gol.
A mi m'ha agradat. M'ha agradat el partit que ha fet molt complet. Crec que li ha tornat la confiança a Luis Enrique amb una bona actuació. A la primera part, algunes jugades que podien convertir-se en contres perillosos del Llevant, ell les ha dallat perquè ha estat al seu lloc, al marge de l'aportació que ha fet en atac, no només en la jugada del gol, sinó amb diferents pujades a l'atac a la primera part per rematar corna, etc. Insisteixo, sobretot, si d'acord amb el Lluís, que un defensa la seva prioritat ha de ser defensar, i avui Bartra s'ha pogut trobar l'equilibri entre aquestes pujades seves per la seva vocació ofensiva i el saber estar a lloc on ha d'estar, tapar els espais i replegar-se amb eficàcia. A mi és dels partits que li recordo més, que a mi personalment m'ha semblat més complet.
Ja ha vingut a reconèixer després del partit que abans, no ho ha dit així però gairebé, abans no sabia quan havia de fer les excursions i quan no, i ara ha après a contemporitzar quan ha de pujar l'atac i quan no ho ha de fer. Suposo que els anys, la maduresa i el pas del temps, i també que el partit d'avui li ha anat bé, no sé, igual d'aquí uns dies torna a fer una excursió que no toca, això no es pot controlar, suposo, tan matemàticament.
Jo no ho crec, ni ho he pensat mai, que els problemes de Bartra siguin les seves excursions, tot i que alguns entrenadors sí que li penalitzaven. Desconec si Luis Enrique entra en aquest grup. El problema de Bartra és un problema de contundència en partits d'alt nivell, en marcatges especialment delicats, que és quan has de mostrar la teva talla defensiva, i això encara ho té per aprovar. Però tan cert és això com que avui, i tan cert com que un defensa no se'l mesura pels gols, com que avui és el tio que estripa el guió del partit. És a dir, un partit que era infumable, infernal, que semblava que tothom li fes nosa, a ells i a nosaltres, i Bartra ha robat una pilota on no li tocaria ser-hi i se n'ha anat a barraca. I això, en determinats partits, és útil. I jo crec, ja sé que això no el farà pujar graons, ni si Vermaelen manté el nivell que ha mostrat fins ara. Vermaelen, aquí, per cert, també el vam canonitzar després d'un gol, però vaja. El que vull dir és que això no el farà pujar graus, sinó que haurà de tenir un rendiment continuat. Però així com en els últims dies el veiem moix, dispers, deprimit, cony, avui per mi ha estat dels jugadors que s'ho ha pres més seriosament.
Uh-huh. No, home, per ell és una dosi d'autoconfiança que li calia, no? Perquè havia caigut a ser el cinquè central de la plantilla, no? I per tant, doncs, avui quan ha sortit a jugar ho ha fet, jo crec que amb un plus de motivació, de dir, escolta'm, jo aquí he de demostrar i tornar a recuperar un cert estatus en aquesta plantilla, perquè si no m'estic quedant a la cua dels centrals.
Encara ho és, no? El cinquè central de la plantilla.
Jo crec que en aquest moment... No, perquè Matié va ser titular a Roma, per tant, en aquest sentit, i al Calderón, per tant, en aquestes dues opcions que podia haver... que podia haver optat per Bartra, ha optat abans per Matia que per Bartra. Per tant, en aquests moments, a dia d'avui, malgrat el partit destacat que ha fet aquesta nit, Bartra és el cinquè, però diguem-ne que escurça...
Depèn del que t'arriba a tornar, Vermaelen, sí, ja, que això, sí, com ja, que ara no ho sabem, que poden ser 5 dies o 5 anys...
Però, com a mínim, ha escurçat diferències respecte al quart.
Dani Alves.
Bé.
Sí?
Per mi sí.
Tenim el llistó més baix, diguéssim, que altres anys, evidentment, perquè passa el temps i perquè...
I anirà baixant. El problema d'Alves és el sordó,
pràcticament d'un mes lesionat.
Sí, ha estat molt precipitat avui. Li han donat l'alta, hem conegut l'alta i la titularitat.
Una miqueta allò mancat de ritme, no? Et diria que jo tinc la sensació que dimecres a Balaïdo jugarà a titular-se Sergi Roberto.
Probablement. O això o juga al mig del camp.
Jo crec que jugarà Alves.
No sé.
Sergi Roberto, què fem? El fem servir de Rafinha, per dir-ho així?
És que Sergi Roberto ara el necessitaràs del mig del camp. Sí. No hi ha dubte, perquè és que no tens més.
Però és curiós perquè Sergi Roberto ha fet... Ara dius, el necessitarem al mig del camp per jugar d'interior.
Sí, és clar, és que no queda
més. Que és la seva suposada posició natural. Uh-huh. Ha lluit més quan ha jugat fora de la posició natural... Quan ha jugat a mig centre, ho va fer prou bé.
Mig centre i lateral.
I de lateral, que no quan ha jugat d'interior, que mai ha acabat de donar aquest pas endavant que se li exigeix, i que el mateix Tata Martino fa un parell d'anys i va dir, vostè ha de coger la bandera i tal, Sergi, vostè és el futur. No ha acabat de trencar amb les cadenes, no?
És que quan ho ha fet també de lateral, hi havia qui deia, oh, ara tornarà Alves i ja ho veurem. No, és evident que amb Alves i amb Aleix Vidal a la recambra, Sergi Roberto no tenia recorregut com a lateral. No, no. Ho ha fet de conya, però no tenia recorregut. Si a sobre se'l lesiona el primer recanvi al mig del camp, vaja, és que és de sentit comú que l'has de fer servir al mig del camp. Jo el que aspiro és que aquesta confiança, aquesta
transida... La llargui jugant al mig del camp. Jo estic convençut que això li servirà. Clar, com ara parlàvem d'autoestima amb Bartra, amb ell també li dona autoestima. I a més, una cosa molt important també, el respecte als companys.
Sens dubte.
Que quan tu veus que un jugador agafa jerarquia i respon davant de reptes,
te'l mires
d'una altra manera i tu mateix agafes una seguretat jugant, que jo, escolta'm, jo ja estic a la teva alçada i em puc arriscar a fer una passada o a tallar, o a buscar aquell regat o a arriscar més, no?
Mira, jo per això crec que avui era un bon dia perquè si Sergi Roberto jugués, penso jo.
D'interior.
Jo l'hauria fet jugar d'interior amb un 4-3-3 normal i o Sandro Munir, un dels dos, pues, hauria esperat a la banqueta.
Acabes de citar els dos que em quedaven per...
No, volia dir alguna cosa, Jordi, em
sembla. Ah, sí, perdona.
No, tira.
Acabes de citar els dos que t'anava a preguntar ara, a banda de Gumbau, que després també l'afegiré pels minuts que ha tingut, però Munir, Sandro, us han agradat? Us han donat alguna cosa perquè confieu en ells ara que no hi ha Pedro i que en fi, algú ha de descansar dalt de tant en tant?
Jo, per mi, dos petites decepcions, no m'ha agradat ni un ni l'altre.
A mi Munir m'ha posat molt nerviós.
Nerviós no, jo entenc que la seva situació és molt difícil, perquè ells saben que tindran minuts escassos per jugar i que els hauran d'aprofitar. Ara, avui jo penso que ha quedat molt evident. Aquí sí hi ha una pèrdua evident de qualitat en la plantilla respecte a Pedro. I potser no tant per la qualitat individual dels jugadors, perquè jo recordo un Munir que fa un parell d'anys, quan estava al juvenil, era un jugador d'una projecció brutal. A mi era dels jugadors d'aquell Barça que va guanyar la Champions juvenil. Era aquell equip el que més brillava, i a mi personalment era el que em donava més il·lusió.
No, és que tècnicament és bo.
Avui, és per això que deia el Lluís ara, no? De respecte als companys en el sentit de sensació de jugador ja consagrat, de jugador que està en el seu lloc. Avui, la sensació que donaven tant un com l'altre era que estaven una mica ja posats en calçador, és a dir, tots els nerviosos entrant poc en joc, i quan entra en joc a vegades sense prendre les decisions acertades. I la impressió que jo tinc és que Messi no estava a gust del tot, o que li faltava pues, la química que ell
no
havia...
No sabia qui donar-li la passada.
Això mateix. I la impressió que jo tinc és aquesta. Sandro, que alguns partits, quan ha sortit com a revulsiu o com a home de refresc a la segona part, jo penso que ho ha fet força bé,
sí.
Avui ha passat completament
desapareixent. Sí.
I Munir, que ha tingut més presència, ha entrat més en joc, hòstia, ha pres moltes decisions desencertades. O sigui, és allò que no ha de donar dretxes, però tal qual, ha estat molt, molt sovint en fora de joc. No sé, a mi són dos petites decepcions en el partit d'avui.
Tècnicament, a nivell d'habilitat, a nivell de dribbling, a nivell de pilota als peus, jo crec que Munir és vàlid, o més que vàlid, per jugar al Barça. On desespera, o a mi em desespera, és, com ara deia el Joan, en la presa de decisions. No? On a vegades es gana, quan l'ha de passar xuta, quan ha de xutar passa, i és aquí on... Però bueno, això suposo que amb el temps es pot treballar.
No, és un jugador que en comptes d'anar cap endavant ha anat cap enrere. I el Munir d'avui és un Munir que ha quedat lluny del Munir de fa un any, quan va debutar a la Lliga en aquell partit contra l'Elx, i més enllà d'un golarro impressionant que va marcar, sí que se'l veia un jugador que tenia la confiança i les idees clares. I fa la sensació que això, mica en mica, ho ha anat perdent, i que ara ben bé no sap on està, no? És veritat, com deia el Poquí, que de la generació dels que van ser campions de la Champions juvenil era el jugador que apuntava més possibilitats, i que la majoria de tècnics del club i del futbol base, començant per Eusebio, l'assenyalaven com un jugador en fusta de ser futbolista del primer equip, i que en canvi a dia d'avui el veus que li falta molt, després d'un any d'estar entrenant i jugant partits i apareixent amb el primer equip, que no ho sembla que sigui el primer equip, no? I Sandro, doncs, precipitat, no? Amb moltes ganes de fer moltes coses i poques coses que li hagin sortit, però més és més, com deia el Poqui, un futbolista, sembla un jugador més de revulsiu, d'aparèixer en minuts concrets, que no pas de ser titular, no?
Jo crec que, com diu el Lluís, Munir és avui pitjor que fa un any, i Sandro, tinc la sensació que, tot i que avui no ha estat lluït, és un jugador millor, que ha pres coses en l'últim any, perquè ha portat allà on l'han posat. Va començar la temporada del primer equip amb molts menys minuts que Muniri va portar, va baixar el B, i evidentment no suficientment, perquè si no no haurien baixat, però també va portar, cosa que no es pot dir de Munir. El partit d'avui, la posició de Sandro era la més complicada, perquè enmig d'una defensa de 5, el 9 no en toca gaires, i no ha estat bé, però a mi em sembla més preocupant el cas de Munir, perquè com diu el Lluís, en teoria era la perla, i és un jugador que pel que sigui s'està perdent. I el que no entenc és a dir, el Joan plantejava la situació que viuen com una situació difícil. Jo, al contrari, jo crec que tenen els dos l'oportunitat de la seva vida. És a dir, mai a la vida un jugador del filial tindrà tan nínxol d'oportunitat per jugar. Sí, perquè és que no hi ha més, com va dir ahir Luis Enrique, no hi ha més narices que poner-los.
Sí, però saben que tindran partits molt concrets.
Bueno, hosti, hi ha jugadors que es passen la vida al futbol base i no el tenen.
Però aquesta és la dificultat. El dia que s'està bé,
s'està sortejant una plaça que és el de darrere del trident. Jo crec que és una plaça de molt prestigi. Ser el tio que pugui donar descans a Neymar, a Messi, i a Suárez, els tres millors davanters del món.
Perquè si juguen tots els dies com avui, el que passarà al Nadal és que el Barça haurà d'anar a fitxar un davanter i s'espatarà els dos.
Avui Suárez no ha jugat.
No. Però vull dir, el trident...
No, l'únic que passa que també és veritat que tenen la dificultat que qualsevol comparació és odiosa i sortiran perdent. Perquè
és que ningú els demana que tinguin el nivell del trident.
Ja, però competeixen contra tal nivell i tal qualitat...
Però aquí la competició és en Pedro, jo crec que no hi és. Però la competició no és si tu ets igual de boca a Neymar, sinó si tu pots ser el seu suplent.
La competència és en Pedro. Malauradament molta gent ja la temporada passada criticava Pedro perquè ja quan sortia Pedro a jugar no era del nivell dels altres.
No, és que és evident.
D'acord o no?
Entre ells jo.
Però mira, fins i tot més que...
I en canvi continuava sent un molt bon jugador, però clar, el posava al costat dels altres... Ja no semblava tan bo.
Més que guanyar-se el vistiplau dels que som a fora, el que s'han de guanyar és el respecte dels que són a dins. I abans parlaves de Sergi Roberto. Sergi Roberto, hi ha hagut moments en què feia la sensació que la mateixa plantilla, els jugadors importants de la plantilla, no se'l creien. I amb aquests partits que ha tingut, jo he tingut la sensació que jugadors que actuen...
S'ha guanyat el respecte,
Correcte. Avui... no he pogut fer l'exercici, però m'agradaria comptar les combinacions de Messi i de Neymar amb qualsevol dels dos.
No, i a més hi havia una actitud de Messi...
Emperador, no és perquè els dos cracs siguin uns cabrons, és perquè els codis del futbol van així. És a dir, Messi te la donarà quan sap que tens opcions de fer-ho millor que ell, cosa que evidentment no és fàcil. I avui jo no recordo moltes passades.
A més... Com t'he dit abans, més l'actitud de Messi era de mirar-los...
Generosa.
No
era aquesta.
No gaire comoditat, saps?
Ja li passava de vegades amb Pedro o amb Villa.
O amb Alexis.
Clar, imagina't amb...
A vegades els mirava com volguem dir, hosti, passeu-me-la abans. Jo tinc, sobretot Munir, a vegades no sabia ben bé què fer amb la pilota. Per exemple, aquella jugada que ell roba la pilota, se la construeix i després finalitza fatal, jo crec que hi ha un moment que no sap ben bé què fer, perquè no sap si finalitza ell, si passar-se-la a Messi,
Ha triat
Sandro Impens al tribunal del Bodan Leo, això és un...
Pues ja està, per això et dic, el Messi l'ha estat mirant tot el partit amb mala cara.
En aquella jugada, i això que el rematador no era Messi, És a dir, en aquella jugada hi havia Sandro i Neymar, però ha triat
malament, fatal. Però ell mentre està jugant, jo crec que en aquell moment ell està pensant, hòstia, què faig?
Però a part de guanyar-te el respecte del Sant Cristo Gros, passa per aquí. Quan en tens una, tria bé.
Sí, clar, però i la dificultat que tindran és que en tindran molt poquetes.
Ja, i si tries xutar tu, que això li passava moltes vegades a Tello, assegura't que la fots, perquè si no et renyen.
Però el problema, torno a repetir, és que tindran molt poques. Molt poques.
Jo no crec que...
I ells ho saben, sí, home, sí.
Doncs jo no crec que...
Jo no crec que Messi, Suárez i Neymar descansin massa.
Doncs jo d'aquí a Nadal...
Bueno, és probable que d'aquí una setmana contra les Palmes ens tornem a trobar en un escenari
perfecte. Semblant.
Perfecte. Bueno, no només es descansa.
Li tocarà Neymar.
Potser no
els
dos...
Perquè vindràs o anirà a tocar al Leverkusen, et tocarà el partit de Sevilla i aleshores entremig quedarà aquest de les Palmes. Que
potser
no,
que
potser
també hi ha sancions, dos, i però... molèsties i targetes, vull dir que algun dia igual un partit important l'ha de jugar un d'aquests.
Sí, sí.
Un Munir o un Sandro.
Sí, perquè ara l'opció Rafinha no hi és.
No. Clar, clar, és que és això. Com a mínim fins al gener pot ser que algun partit important li toqui. A mi Munir de vegades em recorda, m'agradava més, Giovanni Dos Santos, però em recorda algunes accions de Dos Santos, que el veus que és molt bo, que el veus que tècnicament podria fer bastant el que volgués, però que s'equivoca prenent decisions i que de vegades és un pèl egoista. A Gumbau, heu tingut temps a veure-li el què avui, o no?
No, pràcticament que ha jugat 15 minuts.
Sí, 15 minuts.
I a més, Gumbau és un jugador que els que el coneixen bé diuen que pot rendir més jugant d'interior que no pas de mig centre, però Luis Enrique l'utilitza més de mig centre.
Perquè és gran.
I sí, però a més ell com a interior té un bon cacau i es perd una qualitat que té bona ell, de poder jugar més a prop de l'àrea i provar el xut. I després l'any passat al filial Jordi Vinyals el va utilitzar molt com a central, que se'l veia lent per jugar a central, no? però és un jugador que Luis Enrique hi creu molt i que li ha avançat per la dreta a Samper, que semblava el relleu natural de Sergio Busquets, i en canvi és un jugador que ha quedat obligat pel primer entrenador.